Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 18 minuts, ja ho saben que ni es presenta a les eleccions ni per regidor de Cultura, sinó que està ja en aquella edat l'Ignasi Montaner que diu que creu cada dia. Ignasi, ben retrobat.
Hola, què tal? Això de dir el que vol dir que he arribat a l'edat en què ja tant se m'enfuma el que pensin de mi? No exactament, no és
així. Ah, no? Encara no?
Encara tinc un cert recel de manifestar-me clarament.
I amb tot i això, aquí s'ha manifestat més que clarament en algunes coses, eh?
Sí, home,
en algunes coses.
Tant si s'ha de defensar els ideals.
Exacte, com el que sigui, així s'ha manifestat l'Ignasi en més d'una ocasió. Ho havíem deixat, és clar. Ara em recordaves les muralles.
Sí, havíem començat a parlar en el mes de maig, que ja fa 8 mesos d'això, de les muralles, però em sembla que volem tornar a començar perquè ningú es deu recordar ja de què vam dir en aquella època, no? De les muralles de Sitges, i mira, anem buscant temes d'aquests.
Ara que hi ha moltes persones que també n'han pogut saber coses arran d'aquestes visites arqueològiques que fa en Joan García Targa, vaja, el rovell de l'ou,
el casc antic.
I per tant, doncs, bon moment per refrescar també tot el que és la història d'aquest entorn.
Sí, sí. Molt bé, què?
Vinga,
comencem,
doncs per on comencem?
Bueno, doncs mira, que Sitges, doncs no d'una manera esclatant, com podrien ser, per exemple, Montblanc o Tarragona, que tenen unes muralles magnífiques, fins i tot en part Barcelona, vull dir, Sitges també té una part de muralles, molt amagadetes i tal, però a més té un problema Sitges, que no tenen aquestes poblacions que acabo de dir, que com que són en peu pla, van necessitar rodejar-se tot al voltant de muralles. En canvi, Sitges, per un cantó té terra i per l'altre té mar, i pel cantó de mar no va fer muralles, va fer una barana, una barana com el baluart de l'Eglésia, el baluart de Santa Caterina, i clar, això treu visualitat a unes muralles que doneixen la volta a tot el poble. No?
O sigui, la nostra, vaja, condició geogràfica, física...
Exacte.
Va...
Tenim mitges muralles.
Exacte, és el que anava a dir, tenim mitges muralles. Tenim muralles més o menys a la nostra esquena, a la nostra cara, a la nostra cara no.
Però on pot venir l'atac, perquè per l'altre cantó hi ha aquells esperats que eren molt difícils i ja protegien normalment, no?
El que era clàssic és que en poblacions a peu pla, la muralla amb volcallers...
Exacte.
Vaja, aquí hi ha tot arreu, a Àvila, tot arreu,
no? Un altre lloc bonic.
Un altre lloc bonic per veure allò, muralles.
Sí. Doncs molt bé, a veure, no sé, per començar, potser tocaria repetir una cosa que ja l'he explicat més d'una vegada, però que quan vaig pel carrer la gent em para i em pregunta, el ball...
És que anava a dir, segur que arribarem al ball.
Perquè, escolta,
segur que arribarem al ball.
Mira que ho he explicat de vegades, però no sé, no, al meu entendre l'explicació no és gaire clara, vull dir, costa una mica, a veure si avui em surten més clares que altres vegades.
Hi havia dues, vaja, diríem que dos topònims que han fet furor, un és el ball i l'altre és el Pou Vedre, que sempre recordo Pou Vedre de verd, de veritable,
sí.
I sempre ens deies... Pontevedra, ens posaves aquest símil que ens feia que ens ajudés molt a l'explicació, com també ens parlaves de pins vents, dels pins veritables, de verd, de veritable.
Aquest pins vents, feliçment, ja ha triomfat.
Aquest sí que ha triomfat,
ja
sí senyor.
No, ha costat molt,
Ha costat molt, però el pins vents amb B baixa...
Sí.
Al final s'ha imposat,
toca, Com toca, s'ha imposat l'eco, sobretot l'eco, que és el que educa lingüísticament el poble amb topònims. No?
Està clar, no, perquè doncs... fonèticament és evident que són igual, però el pins vents amb B baixa ja és norma. En canvi, això del ball, això és més complex.
Sí, no, la gent no ho acaba d'acceptar, no? De fet, l'explicació és que la paraula ball en català té dos significats. Una és un lloc enfonsat entre muntanyes, un valle, per dir-ho en castellà.
Sí, el que seria, diguem-ne, la més popular de definició, no?
Exacte, que és el que coneix tothom, no?
Exacte.
I un altre és el fossat que hi ha al voltant d'una muralla, aquella mena de depressió que, que ara amb els dibuixos i amb les pel·lícules s'omple d'aigua.
Exacte.
Que en el cas de Sitges complet, segur que no hi havia aigua. Però això és ball, també és ball. Les dues coses són ball.
Aquest ball no se'n diu fossat?
Sí, també se'n pot dir fossar.
Que no fossar, eh?
No,
que el fossar de les Moreres és una altra cosa.
Un fossar és un cementiri. Un fossat és un ball. Sí, exacte.
És a dir, aquest ball d'aquí al darrere era un fossat. D'acord.
Per tant, en català significa dues coses. Doncs de les dues coses, una, la depressió entre muntanyes, és femení. La vall, per exemple, la Vall d'Aran.
O la vall del riu Vermell, que tantes exacte. Vegades hem cantat.
La vall del riu Vermell, també. La cançó,
és a dir,
no?
La vall de muntanyes és femenina.
Sí, i en canvi el fossat és masculí. Culi. És el vall. I per tant, com que la gent, això del fossat, ja no n'hi ha ni no es fan servir, s'ha oblidat, considera que i sempre s'ha conservat la vall, considera que quan dius vall sempre has de dir la, i no, has de dir la quan és a la muntanya i el quan és això. O
sigui, em sembla tant, que acabarà imposant-se algun rètol que pugui explicar això.
Potser sí.
Tan simple.
El rètol que diu el vall ja hi és.
Ja hi és.
Però llavors provoca la gent a preguntar, això està equivocat, què ha passat aquí?
I probablement perquè continua vent-hi, òbviament, aquesta pedra que ens marca la memòria. A la casa de Folk i Torres, que és aquella,
doncs,
hi ha precisament...
A la casa de Folk i Torres hi ha l'equivocació,
exacte,
la vall.
Hi ha la vall.
I eren Folk i Torres.
Aleshores, esclar, què hem de fer quan en aquell edifici tan, tan bonic hi ha, i a part és com tot, quan veus una inscripció amb una pedra, dones per entès que ja és de tota la vida aquella inscripció, no? Encara que sigui equivocada.
Sí, doncs bueno, a veure si una vegada més l'explicació ha servit i si no la tornem a dir tantes vegades com cal.
És a dir, això és el vall perquè això era un fossat. Un fossat que envoltava la muralla.
La muralla, sí. Continuava per darrere, també a dalt del carrer Major.
Sí.
On ara hi ha la canceladeria aleshores. Ja no és canceladeria, és un bar, ja no és aleshores, però vaja, dalt ja. Allà també hi havia un vall, de manera que la gent entrava a dintre a la part d'alta del poble travessant un pont.
Entesos.
Donava tota la volta a les muralles i baixava pel carrer Nou, el fossat aquest, el vall.
Baixava per tot el carrer Nou. Perquè les muralles es tancaven al carrer Nou, exacte. Com ens havies dit en més d'una ocasió.
Sí. No? I quan van fer les primeres cases del carrer Nou, només van fer les que hi ha baixant a la banda dreta, perquè baixant a la banda esquerra era el vall. De manera que no...
Queda clar, a la banda esquerra no es podien pas posar...
No, es podia
posar... Queda esclar. Per tant, quedi clar, la vall...
I
el vall no.
Home, en el segle XVI potser ho deien lo vall.
Sí?
Potser sí. Això del lo... És
que lo que passa, Montaner. Mira que ho fem servir el lo,
Lo que passa. No, és article aquest.
Aquest és un ho fem servir tant.
És un pronom, sí. Sí, però el lo article, que actualment només ho diuen a la part de Lleida, antigament era tot Catalunya. Alternava a la part de Llevant, a la part català oriental, el nostre, alternava l'el amb lo. En canvi, a Lleida era sempre lo.
Perquè quedi clar, el lo és masculí,
Sí.
Per tant, seria, si diguéssim lo vall, estaríem parlant del vall a la manera antiga.
Exacte, vull dir, segurament que algú deia d'aquesta manera.
D'acord, no? El vall, la vall, lo vall.
Molt bé.
Molt bé.
Comencem amb les muralles i els valls de Sitges. I, bueno, el primer que cal dir és que normalment es pensa que les poblacions antigues sempre estaven rodejades de muralles. Això estrictament no és veritat. És veritat en part. És veritat a partir d'una certa època. Les muralles, tots els pobles emmurallats, van començar a l'època ibèrica. segurament, vull dir, clar, no tenim notícies de la història del temps dels ibers, però devia ser una època de molta guerra, moltes lluites, i per tant tothom s'emmurallava. Anteriorment, no. De fet, a Catalunya hi ha restes, per tant, a Sitges, hi ha restes des de temps molt antic, molt anterior als ibers, de manera que la població de Sitges no és que comencés poc abans del segle primer de Crist, sinó que ja és antic, però segurament que en aquella època no hi havia muralla, simplement era a la part alta de Sitges, que era un lloc estratègic, que en fi, doncs a la part alta de Sitges hi havia un poblat, però sense muralles. En l'època dels neandertals, els neolítics, etc. No? En canvi, quan arriba l'època ibèrica, segur que hi havia una muralla. Muralla perquè no hi havia poble ibèric que no la tingués. No? Tot i poblat ibèric estava protegit i Sitges també ho estava. Després van arribar els romans. Els romans van conquerir bastant ràpidament el territori de Catalunya, el territori ibèric, i després d'una època de lluites, quan va arribar aproximadament a principis del segle de l'era actual, cap al segle primer abans de Crist, segle primer després de Crist, les guerres s'havien acabat, s'havia establert la Pax Romana a tot l'imperi, no hi havia lluites ni guerres, i per tant les muralles van deixar de tenir
la seva funció,
de tenir eficàcia, no? Segurament que si les muralles que van fer els ibers, que les muralles ibèriques n'hi ha de totes, n'hi ha de robustes, n'hi ha de Ullastret, per exemple, allà a l'Empordà hi ha unes muralles que semblen enormes, aquí mateix a Calafell hi ha unes muralles bastant fortes, no? Però clar, no tots els poblats eren iguals, podien ser poblats de poca categoria que les tenien d'això. Les muralles, doncs, dels ibers a Sitges, si és que eren fortes, devien continuar. Si és que eren fluixetes, doncs van anar caient i no es van fer servir, no? I amb això dins de l'imperi romà, amb tanta pau i tanta tranquil·litat, arriba el segle III després de Crist, en què l'imperi romà va començar a patir. Va començar a patir perquè van començar les invasions de tribus bàrbares. La que ens va arribar aquí a Catalunya i ens va afectar més va ser una invasió de francs, de tribus franques, que van entrar pel Pirineu i van tirar Catalunya avall i van provocar molta destrucció. Tampoc no hi ha història d'això, però les restes arqueològiques ho demostren, no? Aquesta invasió va provocar la creació de les muralles de Barcelona. Aquelles muralles tan altes,
sí,
eren antigues muralles romanes que eren bastant més fluixetes, menys importants, i que les van aixecar, les van rodejar completament, molt altes, i que de fet van convertir Barcelona, que era una ciutat romana normal i correnteta, en potser la població més forta i més segura de Catalunya. I amb el temps van provocar que es convertís en capital de Catalunya, i amb el temps podem pensar que Catalunya no seria Catalunya sense la ciutat de Barcelona.
Ara anava a dir, i no seria Catalunya sense la invasió dels francs, doncs.
Exacte.
Vaja.
De manera que, per exemple, no sé, per posar un exemple, si no hi hagués hagut la ciutat de Barcelona amb la seva potència urbana, tota ciutat és un gressol d'evolució i d'això, seríem aproximadament una mena de poble rural com els bascos. Els bascos no han tingut ciutats importants, vull dir, sí, però no en aquest sentit, no?
Sí, en aquest sentit de capitalitat.
I els bascos sempre ha sigut un poble rural, un poble de pastors, i en canvi Barcelona ha sigut, Catalunya ha sigut un poble diferent gràcies a la ciutat de Barcelona, no? De manera que els francs ens van fer un cert favor.
Arran de l'invasió dels francs, Barcelona
es va reforçar i va començar a ser capital.
I això va propiciar tot un seguit de canvis, però vinguts a partir de la reforma de les muralles romanes.
Exacte, en temps dels francs.
En temps dels francs.
L'any 260, a meitat del segle III, més o menys, van invadir Catalunya.
Sitges, aleshores...
Sitges, clar, vull dir, no sabem què va passar, potser es va reforçar, però no crec que gaire, perquè de fet els atacs no anaven contra Sitges. Sitges sempre ha estat fora d'òrbita. Sempre ha estat al costat del mar.
Anava a dir, dit ara, això, esclar.
No ha sigut mai lloc de pas.
Aquest, no ha sigut mai lloc de pas.
No, aquesta és la diferència, no? Quan algú venia de Tarragona i anava a Barcelona o anava cap al Vallès, on tirava amunt,
no passava per Sitges.
Passava per l'interior, passava per Vilafranca. I per Vilafranca i per l'interior, i els romans que sabien el que havien de fer, van fer la via Augusta per l'interior, no? Per Sitges, per la costa, hi havia un corriol que ni tan sol, el camí de les costes,
sí,
que ni tan sols permetia pas de carros, era d'animals, de mules i de ases, i per tant, per aquí no passava ningú. Com no arribessin per mar, no hi havia res a fer, no? I això, doncs, va fer que Sitges estigués apartat de problemes.
Sembla mentida, com bona part de la nostra història és aïllada de la capital.
Sí, sí, sí.
Que sigui, aquest vincle amb Barcelona tan potent, en el fons, és un vincle de fa un segle.
I tant.
Del tren, de la millora del camí de la carretera de les costes i de tot plegat, això és de fa un segle.
Sí, sí. Aquí, per exemple, en el roman segur que hi havia viles, com a mínim segur que hi havia la vila del Vinyet, no? Segur que l'amo, que normalment no residia a la vila, perquè allò era una casa de pagès per treure productes i diners, doncs que l'amo no hi vivia. On vivia? A Barcelona? Segur que no. Vivia a Tarragona. Perquè d'anar a Barcelona, de Sitges a Barcelona, d'això era un problema horrible, no? I en aquest sentit, doncs mira, Sitges això l'ha conservat, el caràcter i la manera de ser, durant molts segles, no? Fins al segle XIX, per anar a Barcelona, per anar-hi còmodament, s'havia d'anar per Vilafranca.
Està clar.
La diligència a Vilafranca, i de Vilafranca pel camí, per la carretera nova que es va fer en el segle XVIII, fins a Barcelona.
Perquè, no? Evidentment, la via fèrria és de fa un segle. Els túnels, sí, del tren són de fa un segle.
La via fèrria i la carretera va representar un canvi total a la història de Sitges, a finals del segle XIX. I abans Sitges havia estat sempre un poble tancat, avorrit, sense...
Sembla mentida allò dels llibres d'història que han dit sempre, les comunicacions, perquè va marcar un canvi. Les vies del ferrocarril, els túnels, ha marcat un canvi l'autopista l'any 92.
Ben, força canvi, eh?
Força canvi.
Ens ha canviat del tot.
Sembla mentida, eh? Com, veritablement, allò que llegíem als llibres d'història de la importància de les comunicacions en la vida de les comunitats, Sitges ho pot explicar...
Sí.
Tant amb el ferrocarril com amb l'autopista després, respecte a tot el que havíem viscut amb anterioritat.
I seguint amb això i divagant, vull dir, els canvis que hi ha hagut a les comarques de Catalunya actualment, a la Generalitat moderna, que són diferents de les que va fer la Generalitat republicana. Hi ha hagut comarques o municipis que han volgut canviar de comarca perquè no s'hi sentien bé. Depenien dels canvis de les vies de comunicacions. Quan van fer la Generalitat Republicana, van fer les comarques, va passar una enquesta a tots els municipis preguntant on aneu a comprar, on aneu al mercat. I la gent, el municipi, contestava amb el lloc que tenia una comunicació més
directa.
Fàcil, no? I aleshores, d'acord amb això, van fer les comarques, van fer algunes trampes, no? Van crear comarques noves. L'Anoia, per exemple, és un tros de Segarra i un tros de Penedès. Els van ajuntar i van fer una comarca que no havia existit mai, en capital a Igualada, no?
Allò que passa en els despatxos, a vegades.
Exacte. Vull dir, van tenir el criteri de fer comarques d'una extensió similar, I per això, per exemple, no van voler fer la comarca del Penedès, perquè era massa gros.
D'acord.
O el Camp de Tarragona. La van dividir en Tarragonès, el Camp i el Baix Camp. Tres. Van fer el mateix, no?
Hem de suposar que per poder ser millor gestionades des del punt de vista administratiu,
cal suposar-ho, no? Sí, suposo que era el criteri.
Diguem-ne, amb una visió més pragmàtica que no pas de la realitat en algunes d'elles.
Sí.
En el que ens deies.
Però tornant amb això de les vies de comunicació, clar, Van passar 40 anys, va sortir la Generalitat actual, les vies de comunicació havien canviat, ja. I aleshores molta gent que deia jo anava... anava a Mercat de tal lloc, diu, jo a Mercat de tal lloc, sí que, escolta, vull dir, i han volgut canviar de comarca, els municipis. No?
Veu que ha canviat, o que ha canviat en aquelles comarques properes la inauguració del túnel del Cadí, o que ha canviat l'eix transversal. Mm-hmm. Bé, totes les comunicacions que d'alguna manera han acostat el que deia l'Ignasi, realitats, i nosaltres també ho vam viure. Estàvem en aquests Sitges que encara no es deia Sitges.
Mm. Quan això?
Quan això?
Pues sí. Doncs sí.
Doncs sí.
Perquè, de fet, no sabem com es deia Sitges en temps del roman. No
sempre
sabem.
Un recordo quan ens has parlat del mil·lenari de la paraula, sí, de la paraula, sí, Sitges, sí, sí. Perquè no sabem com es deia Sitges, no, en aquesta època.
No sabem com es deia. I clar, com que això de no tenir nom és molt lleig, doncs n'hi ha hagut l'intent d'atribuir-li el nom de Subur. De Subur, no, de Subur. Subur.
Això seria una altra derivada tan complexa com la... més complexa que el Vall i la Vall, eh?
I tant.
Subur.
Subur, sí. Com Tàrraco i com Bàrquino.
Exacte. Perquè no hem de... cada vegada m'ho poses millor. No hem de dir Tàrraco.
No hi havia?
No hem de dir Tàrraco, hem de dir Tàrraco.
A veure, si parles de temps del... Sí, sí, si és Tàrraco, que és en llatí, sí. És Tàrraco. I si és Barcelona, és Bàrquino. Ara, si en un hotel li han posat Hotel Tàrraco, què hi farem?
D'acord.
Si en un hotel li han posat Hotel Subur,
d'acord.
Direm Subur.
D'acord, però per dir-ho com ho hauríem de dir...
Per dir-ho correctament és Subur.
D'acord, O sigui que tots aquells que diguin... I mirin que poso un exemple absolutament recent. Aquest nou model de Seat, que es diu Tàrraco, s'ha de dir Tàrraco.
Tàrraco, sí, sí.
Que quedi clar. Però segurament el que acabes de dir també ens ha marcat. Sempre hem dit Hotel Subur.
Sí, ja, no. Vull dir, clar, els noms evolucionen i s'ha d'acceptar els canvis moderns. Mm-hmm. Però parlant de temps antic, no.
És Subur.
Subur.
Subur. Què tenim a veure amb Subur i per què apareix Subur?
Sí, clar, vull dir, llavors es va buscar la major part de poblacions, en fi, a tot Espanya, han intentat identificar-se amb alguna població que surt en textos romans antics, romans i grecs, per tenir una ascendència il·lustre, no? I algunes vegades sí, a vegades és encertat, perquè els noms...
Un pedigrí.
Un pedigrí, això.
Un pedigrí toponímic.
Exacte. Doncs algunes vegades és encertat perquè els noms grecs o romans s'han conservat, han evolucionat, però veus, bueno, això és això, és claríssimament, no?
És a dir,
no?
A Tarragona li era molt fàcil.
Sí, exacte.
A Barcelona li era molt fàcil.
Segur que Tarragona és Tàrraco.
A Lleida li era molt fàcil.
I l'Erda, sí, exacte. Vull dir, aquests són fàcils.
Aquests són fàcils.
Però els que no corresponen, Subur i Sitges no, vull dir, no evolucionen l'un de l'altre, aleshores són molt aventurats. Són...
Quan dius no evolucionen, què vols dir?
Que
l'evolució de la llengua del topònim no encaixa.
Que la paraula Subur, per molts canvis fonètics que sofreixi, no dona Sitges. Això, vull dir que no... Altres sí, Tarragona
i l'Er de Lleida.
Per evolució es veu clarament el cas de Sitges.
No és el nostre cas, eh?
No. Aleshores, aquestes poblacions que s'han atribuït a una població antiga que no se li sembla gens el nom, vull dir, són molt dubtosos. El cas de Sitges també ho és molt. Vull dir, perquè, a més, aquest Subur, que surt en textos romans, em sembla surt a Ptolomeu, no sé què, ara ja no me'n recordo perquè la memòria és flaca, aquest Subur simplement es diu que estava entre Barcelona i Tarragona. Simplement. A on? A la costa? A l'interior?
No ho sap ningú.
No ho sap ningú, no? La meva teoria és que era per l'interior. Vull dir que aquest itinerari de Sitges de Barcelona a Tarragona i a mig camí Sitges seguia l'itinerari de la Via Augusta. I que, per tant, Subur estava a l'interior. Pot ser qualsevol de les d'això. Pot ser Udàrdula, pot ser Subirats, pot ser qui sigui, no? però dubto molt de que sigui a la costa. Mm-hmm. Però tampoc, això que dic tampoc no és segur.
No, està clar.
No és segur.
Com que la ignorància és agosarada, et pregunto, suburb té alguna cosa a veure, quan nosaltres parlem de suburbi,
sí,
d'una ciutat, té alguna cosa a veure amb...
Podria ser, però no és segur. Suburbi vol dir a sota de la urb, a sota de la ciutat. I suburb podria ser un nom antic, un nom ibèric, un nom... També podria ser que digués sota la ciutat, m'explico. Subirats, el nom antic és Castrum Suburatum.
Aquest és el nom antic de Subirats?
Sí.
Castrum Suburatum.
Suburatum. Que podria ser que vol dir que era la suburbs, la urbs depenent,
sí,
per exemple,
sí,
d'Olèrdola.
Sí, sí, de la mateixa manera que parlem d'un subordinat.
Exacte.
O d'una subordinada.
Exacte. El subordinat és sota l'ordre, suborden, i el subur és sota la ciutat. No? Podria ser, no? Per tant, també podria ser que subur fos un... indiqués això, una ciutat
depenent d'una altra.
Però tampoc no hi ha res segur.
Uh-huh. El que està clar és que si Sitges mai va ser subur, que probablement no ho va ser, segons diu l'Ignasi, perquè...
No, però podria ser que
però
sí.
Podria ser que sí. No n'hem de dir subur, sinó que n'hauríem de dir subur.
Subur, sí, segur.
Però fins avui ningú pot dir en veu alta que Sitges ve de subur.
Sí, sí.
Perquè no hi ha cap mena de connexió des del punt de vista...
És una possibilitat com tantes altres.
D'acord, dir, remota.
Seguretat no... El meu entendre remota, però això al meu entendre ja són teories meves.
D'acord.
Un altre defensarà una altra teoria i és tan respectable,
sí, sí,
com jo.
Però quan es diguin allò de Sitges l'antiga subur...
Segur no. Queda molt bé, molt maco, i fins i tot m'agrada que ho diguin, però històricament
res. No. En canvi, la denominació Sitges...
Sí.
Sí que té, com a mínim, documentalment parlant,
sí,
una data d'inici.
Aquesta sí.
Aquesta sí.
Estaven durant l'imperi romà, després l'imperi romà es va enfonsar, Sitges duria quedar poblada, perquè és impossible que un lloc tan estratègic al costat del mar, ben defensat, s'abandonés. Sitges va continuar poblada, però possiblement sense muralles ni res, o unes muralles de patacada, no? I aleshores va anar passant el temps i va passar el que passa, que els equipaments de Sitges, un dels quals bàsic eren les sitges,
sí,
els forats a terra recoberts per dintre amb fang, mm-hmm, o coses així,
és
de
dir,
manera que...
revestits d'alguna forma.
Exacte, de manera que s'hi pogués posar gra, no? Aquests eren un dels equipaments indispensables de tota la població ibèrica, no? Aleshores, amb el pas del temps, en aquesta època, segles 8, 7, 8, segurament que la població va disminuir, durien quedar molt poca gent que necessitaven menys sitges, i moltes de les sitges van quedar abandonades, amb el forat obert. I aleshores la gent que venia per aquí i parlava del poble deia: quina, on has anat? Sí, el poble de les Sitges. I el nom va quedar.
Venim d'això, eh?
Venim d'això.
De les Sitges que varen quedar abandonades.
Exacte, sí.
Quan la població va minvar després de, diguem-ne, de la desfeta, uh-huh, de la dominació romana arran de l'entrada dels francs i dels bàrbars, etc, etc.
Uh-huh. I això va pensar... Bueno, la primera vegada que consta per escrit,
sí,
segurament és a principis del segle IX. Des del segle VI, posem, fins al segle IX, el segle VI s'acaben els romans, fins al segle IX, en què potser la població començava a créixer perquè els comtes barcelonins començaven a repoblar el Penedès i van fer una torre aquí a Sitges, la torre, mm-hmm, del castell, i una altra torre a Ribes, la torre de Ribes la va fer el bisbe. Doncs entre el segle VI i el segle IX segurament la cosa ja havia quedat molt abandonada i es començava a recuperar, però encara hi havia molts forats per tapar.
I per tant, en documentació del segle IX apareix per primer cop...
Estrictament comença per escrit a finals del segle IX.
D'acord. Apunta'm també, perquè ens ho vas dir una vegada...
M'he equivocat, a finals del
segle X. O sigui, exacte, perquè jo recordo quan el mil·lenari, que era el 900 i escàs, que no s'escrivia pas Sitges com ho escrivíem nosaltres.
S'escrivia amb el nom antic de Sitges, que era Cègies.
Cègies,
sí, que és un nom segons el Coromines.
Com s'escriu això, Ignasi?
Cègies.
Amb C?
Amb G.
Cègies. Una cosa més lletja, no?
Cègies, o també algunes vegades Cígies. La E es converteix en I per influència de la I que va darrere, no?
Però és a dir, aquell Cègies és aquest Sitges que coneixem. Perquè Sitges escrit com a Sitges, des de quan? Aquests Sitges que coneixem...
Amb la S, la I, la T,
exacte,
la Z...
tal com ho tenim.
Des del segle XVI.
Des del segle XVI.
És a dir...
O sigui, fa 500 anys, que estem al 21.
L'evolució és bastant fàcil de seguir. Cègies. Cègies.
Estem, recordem,
Si fos en castellà, però no seríem C. Cègies, però en català, Cègies.
Sí, la C, que és...
La E, primera, per confluència de la I que va darrere, es converteix en B. Cígies. Cígies. Yes. Després, per reforçar la G, surt una T davant. Cígies. Cígies. Cígies, Cígies.
I Sitges, Sitges.
Bueno, jo he dit Sitges a la castellana, però Sitges, Sitges. I seguia escrivint amb C, Sitges, no? Però en el segle XVI hi va haver una revolució ortogràfica, alfabètica, en castellà està molt ben estudiada. En català no tant, però també va existir. I aleshores va passar allò que passa amb llengües civilitzades, com les llengües llatines, no a l'anglès ni al francès.
Això ha estat una càrrega de profunditat davant de les dues llengües que en deien sempre, bé, que heu d'aprendre.
Les llengües civilitzades, quan la pronunciació evoluciona, acomoden l'ortografia, la grafia, a la
pronúncia. És a dir, acomoden la grafia, la fonètica.
Per exemple, en castellà ho han fet, en català també, en portuguès també, les llengües mediterrànies, en italià també, però els francesos i els anglesos pronuncien diferent i escriuen en francès una A i una U, diuen O. Home, podíem posar una O. No? Doncs en el segle XVI va haver una revolució amb aquesta intenció, sobretot en països, bueno, en països mediterranis, perquè els altres encara no han canviat ara, no? I aleshores van canviar la C del començament, pronunciada S, ja, des de sempre, amb una S, i van posar Sitges. Aquest, i és el nom actual.
Perquè la nostra E és una E neutra, Sitges, la nostra E és una E neutra. No és Sitges, no.
Bueno, actualment és neutre.
Actualment és neutre.
Perquè això de les vocals neutres a Catalunya, que només es fa a la part oriental, Barcelona, Girona i després també a Mallorca, a les Illes.
Ara segurament ho has exagerat, perquè Barcelona, la neutra, deu estar perduda de fa... Vaja, no, de fa temps, com a mínim,
És, bueno, clar.
Però perduda, de fa temps deu estar la neutra a Barcelona. Bueno, però és de la part oriental de Catalunya, l'ús de la vocal neutra?
Aquesta vocal neutra va començar a aparèixer cap a segle... Difícil d'establir, perquè hauria de ser diferents llocs, diferent cronologia, però segles 15, 16, 17, fins abans tothom parlava com a Lleida. Tot Catalunya parlava com a Lleida.
O sigui que la neutra ve també arran d'aquesta...
Exacte, sí.
Tot aquest canvi, de tota aquesta revolució.
Sí. I com que llavors la gent no sabia escriure, bueno, no hi havia una gramàtica, es noten els escrits. Vull dir, aleshores, que abans hi ha una A i una E, i després, per exemple, només hi ha nas. Perquè, no sé per què, però tothom, sobretot, ja ho heu notat amb els alumnes, no?, la vocal neutra acostuma a escriure-la amb una A, no amb una E. Vull dir, i després aprenen que ha de ser o A o E segons ho troben els llibres, no?
Bé, d'aquí que venia que quan parlàvem de la pèrdua de la neutra a Barcelona, quan s'adjectiva a vegades amb els barcelonins amb allò de és un xava de practicar això de l'A, bàsicament l'ús de l'A, no? O sigui, aquell Cejas va ser Sitges a partir del segle XVI.
Sí, tal, escrit com ara a partir del segle XVI.
I el Cejas a partir del segle X.
Sí.
O sigui que quan va arribar la Pia Almoina aquí encara érem Cejas. No érem Sitges, eh? Vaja.
Molt bé.
Doncs hem començat amb el Vall i la Vall i hem acabat amb Cejas i Sitges en un mes.
Molt bé, doncs ja en tornem a...
Content de retrobar-vos.
Poca muralla hem parlat avui.
Poca muralla hem parlat, però em sembla que aquestes dues denominacions, aquests dos topònims, els interessarà refrescar la memòria. Ignasi, gràcies.
De res.